Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des de dijous de la setmana passada, Catalunya té nova síndica de greuges. Per primera vegada una dona ocuparà aquest càrrec. Els darrers 18 anys, Rafael Ribó ha sigut el síndic de greuges i des de dijous la jurista i professora universitària Esther Jiménez Salinas ocupa aquest càrrec i avui ens acompanya. Molt bon dia, benvinguda, ben tornada.
Sí.
Al matí Ràdio Estel. L'última vegada que vas venir, no sé si ho recorda, la síndica.
Sí, que ho recordo.
He de parlar de vostè, sí, la síndica de Greuges.
Acabava de sortir la notícia de que es desencallava no sé què i que tirava endavant.
No sé què, bueno, es desencallava el teu nomenament com a síndica de Greuges.
Però saps què passa? Que com que això va començar al desembre, el 20 o 21,
sí, sí.
Llavors han estat uns mesos complicats, no? Perquè jo he desaparegut completament del mapa. Vaig decidir que era com si res, com si no existís, perquè podia passar de tot, fins que, bueno, finalment ha arribat.
Preveies que seria tan llarg, però, o no?
Tan llarg, no, la veritat. I no crec que sigui bo, perquè al principi t'ho agafes bé, després et venen molts dubtes. Clar, quan la cosa no és fixa, comences a pensar que sí, que si no. A mi se m'ha fet molt llarg, la veritat, i em van anar augmentant els dubtes.
Però vaja, la força i l'energia i les ganes hi han quedat, diguem-ne, i ara...
Això sí. Home, és, jo crec que és un lloc molt bonic, es poden fer moltes coses.
Et va costar gaire dir que sí o no? Ara t'ho puc preguntar. Aquell dia 20 de desembre no, però avui sí, avui ja t'ho puc demanar. Quan algú, no sé qui va ser, si vols explicar-ho tu mateixa, truca a la porta i et diu, escolta'm...
Va ser un pacte... És que...
Home, però abans de fer un pacte algú hauria preguntar-te a tu, escolta'm, si en aquest pacte posem el teu nom damunt de la taula...
A veure, jo tota la vida, perquè m'ho recordaven persones doncs, que he treballat conjuntament i així, jo sempre havia dit que era un càrrec que m'agradaria, així és com entrar en política o que alguna vegada he tingut alguna oferta per alguna conselleria o alguna cosa així, sempre he dit que no. Sempre deia que això era un càrrec que em semblava que al final de l'etapa de la meva vida professional així és que seria maco. I es veu que ho deia fa 20 anys, perquè vaig rebre uns whatsapps dient, però si ja ho deies. I el que passa és que, bueno, m'arribava una mica tard, ja soc gran.
Et va sorprendre quan t'arriba la proposta o no?
Sí.
Sí?
Sí.
No t'ho esperaves?
Fixa, fixa, no. Però tenint en compte que jo alguna vegada havia dit això, podia passar com podia no passar.
Sí.
Moltes vegades a la vida diem, jo no sé si a tu t'ha passat. Si arribés a tal, això no m'importaria, però que tu diguis que no t'importa a una oferta concreta és una mica diferent.
Et planteges un mandat al capdavant del síndic de greuges amb data de caducitat? És a dir, tu tens clar que és una feina que vols fer per una etapa concreta de la teva vida. L'últim mandat n'ha donat 18, per exemple.
No, jo...
D'anys,
jo...
Llavors, quan l'Esther, diguem-ne, l'Esther Jiménez Salinas arriba a aquest plantejament...
6 anys.
Sis anys,
el que marca la llei. Uh-huh. I 6 anys és un... A veure, jo crec que és un bon termini, 5-6. Està bé també els terminis que són 4+4... Però això ho vaig conèixer molt a la universitat. Quan tens, diguem-ne, més curt i renovació, l'últim any treballes molt per la renovació. I jo crec que, en part, és millor 5 o 6 anys i punt. Més no ho veig jo. Jo crec que els càrrecs han de ser... I ja és llarg, eh?
Home, Déu-n'hi-do, 6 anys...
6 anys són molts,
eh? És temps,
eh? No, és temps. Jo crec que els càrrecs no poden ser de 9 o de 10 i de 18 menys, eh?
Com t'agradaria que fos? És a dir, tu ara començaràs, diguem-ne, la teva etapa com a síndica de greuges. Com t'agradaria que fos aquesta etapa a la sindicatura de greuges?
A veure, jo crec que el primer que has de fer quan arribes a un lloc és veure tot el que s'ha fet i com sempre fas un balanç, no? Pensa que jo he anat algunes vegades, 2 o 3 de la meva vida, a algunes institucions i he començat de zero també. Llavors has de primer analitzar què és el que s'està fent, què és el que és bo, que moltes vegades és molt. S'ha de ser prudent. Eh? Jo, la gent que arriba i diu, jo ho faré tot, no, jo això no ho veig. S'ha de veure i també s'ha de veure quines coses tu, com a programa, voldries canviar. Després, quan mires enrere, has de saber si això que pensaves que podies canviar ho has fet o no. És a dir, és sempre un balanç, però no d'immediat. Jo hi ha una cosa que fa molts anys que l'estic estudiant, de fet, està malament que ho digui, però sóc una mica referent aquí, al tema de la justícia restaurativa, que és molt traslladat, perquè hi ha pràctiques restauratives que les podríem fer aquí, si vols, que és molt intentar arribar a acords de les coses, no imposar-les, sinó pactar-les. I jo crec, jo et parlo per experiència meva, a mi m'ha fet molt bé personal. Allò de les ofenses, aquelles coses que tens dins o el que sigui, si és una ferida oberta és fatal. Si pots ajudar a tancar la ferida va bé. I per tant, al síndic arriben molts conflictes. No significa que sigui injustícia. Si això es pot fer d'una manera que també signifiqui reparativa o restaurativa, per mi seria transversal i per tots.
És veritat que en la darrera etapa, diguem-ne, que hi ha hagut una convulsió política important, també des de la sindicatura, el síndic de Greuges havia hagut de tenir una relació bastant directa, o havia triat, com a mínim, tenir una relació bastant directa amb el procés polític, per exemple, que hi havia hagut, i si havia significat amb alguns dels episodis que havien passat. Aquest és un rol o un paper que entens que, com a síndica de Greuges, pot jugar també tu ara, diguem-ne, en el moment polític en el qual es troba, jo o que tens ganes de fer-lo, si és necessari?
Jo crec que les coses han canviat una mica, que jo crec que ara hi ha un problema social molt important, i si em preguntes, diguem-ne, on posaria l'accent en aquests moments, jo el posaria en l'àmbit social. Això no significa que si es produeixen algunes coses que pots ajudar i que pots tenir un paper, però jo crec que ha de ser conciliador. Clar, t'ho diré tot el temps. Perquè crec que és una mica el paper del síndic, també, perquè si tu recomanes una cosa, és millor recomanar-la que es faci ben feta, que no pas que enfronti molt a les persones, no? I això per mi va molt unit amb el tema, per exemple, que sempre he fracassat i sempre he explicat. Allà on hi he anat, he intentat canviar el llenguatge jurídic i no ho he aconseguit mai. Si en comptes d'enviar-te un paper de 30 pàgines, se'n pot enviar un paper de 3 i que tu entenguis bé el que posa, tant de bo ho aconseguim. Però no sé. Fins ara no ho he aconseguit. Quan vaig estar a l'etapa del Poder Judicial, vaig fracassar estrepitosament. Crec que també un tema molt important és infància. La infància d'aquests moments no té res a veure amb el que va passar fa 20 anys. No? Llavors els nouvinguts i les noves situacions afecten molt a les persones, feminisme... Bueno, tota una línia de coses.
Hi ha una realitat des del punt de vista social, que és que estem sortint d'una pandèmia. Aquesta pandèmia, per moltes qüestions i per molts elements, diguem-ne, ha fet que la relació entre l'administració i el ciutadà hagi estat molt propera, no? I de molt de necessitat també en molts punts. Entens que aquí segurament hi ha una línia de treball en el qual, diguem-ne, la síndica pot incidir especialment, diguem-ne...
És que jo crec que un paper molt important és la relació entre l'administració i els ciutadans. Sí que hi ha pel mig, que dius tu, el famós tema de la bretxa digital. Això, els ciutadans ara avui en dia, cada vegada que han de fer un tràmit, la pregunta és, tornarem a una presencialitat? Què és el que hem d'aprofitar? Jo crec que és un canvi de món, darrere la pandèmia, i tot esperant que no passi res amb la guerra, que no passi, diguem-ne, que no anem a allò que se'n diu una possible guerra. Jo no m'atreveixo ni a dir-ho, amb més països, digue-li com vulguis, no m'atreveixo a dir mundial perquè seria catastròfic, no? Però no sé com acabarà el tema d'Ucraïna. Ni tu ni jo. I no pinta bé.
I suposa un gran repte també per a molts estats, fins i tot en el cas, diguem-ne, que la guerra d'Ucraïna... Continuem dient que és la guerra d'Ucraïna perquè no sortís dels territoris. És una realitat que des del punt de vista de gestió de les administracions, ja no tan segurament de la immigració, però sí arribarà un moment en què haurem de començar a decidir com integrem del tot totes les persones que hem acollit, per exemple, no? en el primer moment, a pesar que n'hi ha que han tornat, diguem-ne, però hi haurà un moment en què haurem de fer una fotografia de dir, escolta'm, de tota aquella gent que va venir i que vam voler-la acollir, n'hi ha que encara estan aquí, no? I que aquest acolliment s'ha de convertir segurament en una cosa una mica més estable, per exemple. No?
Per ells i potser per altres persones també, perquè jo crec que el tema de la immigració és un tema que en el cas aquest concret afecta unes determinades persones, però hi ha moltíssimes afectades. I et parlo, per exemple, a molts infants. Llavors, hem de fer un sistema que aquests infants s'hi puguin trobar bé. I els sistemes de protecció a la infància estan molt pensats per una societat més homogènia, no? Més com era en el passat, no? Jo crec que és un món molt diferent, molt diferent, i que, per tant, l'administració s'ha d'adaptar i nosaltres ajudar a aquesta conciliació.
T'agradaria ser proactiva com a síndica de greus? És a dir, més enllà, diguem-ne, de que pugueu atendre, perquè és la funció que més coneix, no? La gent que és, escolta, tinc aquest problema amb l'administració, vaig jo al síndic, síndica en aquest cas, i que m'ajudi. Val. Això està clar.
Aquesta és una funció, aquesta s'ha de fer, s'ha de... Jo, el dia que vaig anar al Parlament, vaig dir que la meva idea... Ara hi ha al voltant de 12.000 casos l'any. A mi m'encantaria reduir-ho a 6.000, perquè significaria que han tingut un resultat. Clar, perquè la queixa individual, per mi, també ha de tenir un sentit col·lectiu, perquè si tu li resols un tema al ciutadà, serà perquè també l'administració canvia en un futur. I jo d'això no et sé parlar perquè no conec bé exactament els resultats, no? Però de l'acció individual també és una acció col·lectiva, perquè si per aquell ciutadà és bo, ho serà per la resta, no només per aquell. I per tant això també et comporta que puguis prendre iniciatives, que jo crec que això és molt important.
L'administració té ara una oportunitat d'or per millorar? És a dir, després de tots els esforços i readaptacions que va fer amb la pandèmia, de dir, escolta'm, hem vist el que teníem que funcionava, hem vist el que no teníem i que necessitàvem, i també hem vist allò que no ha funcionat del que hem fet, per tant, no té sentit que ara que podem fer veure que la pandèmia ja ha passat, tornem al punt inicial?
És que, mira, jo t'explico el que més conec com a professora, no? Perquè cadascú és... A mi quan em pregunten, i tu què ets? Jo dic, jo professora, i ho seré sempre. És la primera vegada, perquè el síndic té una incompatibilitat total amb tot, és la primera vegada de la meva vida que deixaré de donar classes. La primera. És fort, eh? Però...
Seràs síndica... En exclusiva, diguem-ne.
En exclusiva, però normalment... és normal que sigui en exclusiva, no, però normalment la possibilitat de la docència sempre és el que ha estat sempre més compatible. En aquest cas, ni això. Jo, com que mai l'he deixada, és la primera vegada a la meva vida doncs, que hauré de deixar de fer. Però bueno, ho tinc molt recent. És tot a les universitats. També va ser una ocasió per canviar d'un dia per l'altre. Estàvem tancats, havies de continuar les classes... persones, per exemple, de la meva edat, ens va costar moltíssim l'adaptació a les classes online. Llavors ara és tot el temps la reflexió, sobretot aquest any, aquest que acaba de passar, eh? Jo acabo de, diguem-ne, d'entregar les notes ara. Què aprofitem de l'ensenyament online i què és el que no va bé? I el diagnòstic de la majoria de professors era molt clar. De determinades coses, les tutories, les reunions, era molt bo, la classe presencial és millor. Doncs és que és una conclusió molt clara, no? I en canvi, jo per exemple portava algunes tutories, alguns treballs d'estudiants, és practiquíssim, perquè t'intercanvies, veus el paper en l'instant i no cal programar a les 7 de la tarda o a les 7 del matí. Però la classe presencial per mi és, en determinades matèries, molt difícil de substituir.
L'administració pública ha de fer un esforç per recuperar la presencialitat en la mesura que sigui possible al màxim, sense perdre, diguem-ne, tot el
jo
ventall
que, fer...
que hem obert, diguem-ne, d'aquesta aquest... finestra digital, evidentment.
Jo crec que ha de fer aquest balanç que et dic. Jo no et puc parlar de totalitat de totes les branques de l'administració. Jo crec que hi ha coses que són fantàstiques poder-les fer online, però després els tràmits han de ser més fàcils. No sé tu, però jo si pregunto a algú... Jo l'altre dia vaig voler fer una cosa i no me'n vaig sortir. I llavors li vaig demanar al meu fill, que tampoc se'n va sortir.
És veritat que l'administració en general, diguem que no té les pàgines...
Per tant, significa que...
No té les pàgines web més intuïtives de les que hi ha a internet,
per entendre'ns. Que jo no me'n sortí, ho trobava dintre d'una certa normalitat. Que no se'n sortís el meu fill i ja no ho trobo. Al final se'n va sortir. Però li va costar moltíssim. Llavors, això sí que no pot succeir perquè no va bé. O quan la gent, per exemple, demana cita prèvia i li donen per 2 mesos. Ara renovar-te o el passaport o és més difícil. Això no pot ser.
Hi ha moltes qüestions, evidentment, que poden arribar a la taula de la síndica, no? I hi ha molts reptes, i diu l'Esther Jiménez Salinas, que el primer que farà és arribar i mirar què és el que hi ha, no? I a partir d'aquí començar a prendre decisions. Hi ha un àmbit, però, per exemple, que aquests dies n'estem parlant molt, que és la relació de la banca amb la gent gran. És un territori que jo entenc que, com a síndic, em podries dir la banca no és administració pública, no em pertoca a mi. Jo puc entendre una resposta així. Però no sé si entén la síndica que aquest és un terreny en el qual alguna cosa s'hi pot fer. Ja sé que és un tracte entre privats, no? Al final, una persona i una entitat bancària.
Vull dir, o amb les companyies elèctriques, amb tot això, és evident que la situació nova no pot ser en perjudici del consumidor, és igual sigui banca, sigui companyies elèctriques, sigui, i sobretot a una part de la població que li costa més determinades coses, que s'adapta, perquè la gent s'acaba adaptant, però amb una certa ajuda o amb una certa facilitat. Jo no faig la distinció tant si tot ha de ser presencial, online, si ha de ser fàcil, i si resulta que és difícil d'accedir, s'ha de canviar per l'edat que sigui. Perquè, a veure, també físicament els joves a vegades estan millor que els grans. Per tant, tu has de compensar segons la teva clientela, segons la gent, i intentar que les coses siguin accessibles.
T'agradaria actuar sobre el sistema penitenciari? L'Esther Jiménez Salinas ha parlat molt, ha escrit molt, i els mitjans de comunicació ha explicat sempre que ha pogut les qüestions vinculades a la justícia restaurativa i com s'havia de canviar el sistema penitenciari. T'agradaria aprofitar la posició com a síndica per fer feina en aquest sentit?
A veure, no m'has deixat presentar-te el programa, però en tenia 7 o 8 punts.
I te'l deixo presentar, Pots presentar-lo tot, va.
No, tenia 7 o 8 punts i m'he quedat amb infància. Per tant, justícia restaurativa a infància. A veure, jo amb les presons tinc una posició molt clara de fa molts anys i per tant, doncs, la gent que m'ha seguit una mica amb els escrits al diari, però també des del punt de vista de les distintes conferències. Per mi la presó és del segle XIX, no dic del XX. El XX és la conseqüència del que va passar al XIX. Si ara, tu dius, per controlar unes persones no cal fer un mur altíssim, tu poses amb els sistemes telemàtics o amb el braçalet o el que vulguis, hi ha determinats controls, que és que el que volem ara és que no ens controlin. Ara el difícil serà que no et controlin, perquè ja hem vist els resultats del que passa. Per tant, persones que podrien fer la seva resocialització en el dia a dia, controlats amb determinades coses, però que no és necessari aïllar-les, per mi és quasi la meitat de la població penitenciària. Imagina't buidar les presons a la meitat. Quan ho dic, la gent s'espanta. Però no és així, perquè tu el control necessari, el que fa el mur, el pots fer d'una altra manera, i la inserció sempre serà millor en el mitjà habitual que no pas tancat. Això es va fer a Catalunya fa 40 anys amb els joves, i ha anat bé.
Estem socialment preparats per aquest canvi, per això?
Jo això no estic tan segura. Però jo et dic, amb els joves va anar bé. Per què no s'intenta amb els adults amb determinats delictes? No et dic amb tots. Per què? Perquè és que és molt més eficaç. Llavors jo mantinc la teoria, que és molt trista, però que per raons humanitàries no ho farem, però ho acabarem fent per raons econòmiques. Perquè si els resultats són semblants i és infinitament més barat, ja veuràs què passa al final. Però jo crec que el que has de procurar és la reinserció de les persones. I la reinserció és millor amb el teu lloc habitual, però sobretot canviar una mica la dinàmica, de dir, ho dic en llatí sempre, perquè als estudiants és l'única cosa que els dic en llatí, el ius poniendi, i canviar-ho per el ius reformandi. És a dir, per què has de castigar en el sentit negatiu si l'escola, tots els mitjans ja no parlen del càstig? Tu has de donar una resposta en positiva, reparar el dany, fer treballs en benefici de la comunitat, ajudar al manteniment dels boscos, tot el que vulguis que sigui positiu i que no tingui aquest caràcter de càstig, que en el fons sí que és una obligació fer-ho. Per tant, ja té aquest caràcter de no de càstig, però sí de reparació. M'explico o t'ho explica més?
T'expliques perfectíssimament. Escolta'm.
Tu creus que la societat no m'acceptaria això? Un càstig en positiu?
És a dir, jo crec que la societat ho acceptaria fins que entréssim en determinats delictes, que al final és el que acaba passant amb
però
la presó, per exemple.
Però
no?
És evident. Però aquests determinats delictes, moltes vegades, són persones malaltes que necessiten un tractament psiquiàtric. Jo quan explico això a un públic, diguem-ne, no professional, sempre la pregunta és, i el violador, i l'assassí... Jo dic, jo no parlo d'això. Però és que, afortunadament, són casos pocs, sobretot en aquest país. Nosaltres, això pels oients els agradarà, perquè sempre diem coses negatives del país. Espanya és el país que està a la cua, però a l'últim o penúltim, d'homicidis a la Unió Europea. Per tant, de robatoris estem al principi de tot.
Vols dir que les presons no estan plenes d'assassins i violadors?
No, les presons.
N'hi ha,
però és una xifra relativament baixa. En canvi, és molt alta la xifra de delictes contra la propietat. A les presons de Catalunya, a les presons d'Espanya, al conjunt de la societat. Per tant, jo quan parlo d'això no parlo de les persones que signifiquen un autèntic perill per la societat. Aquestes necessiten un tractament en la immensa majoria de vegades psiquiàtric. Per tant, acabarien les presons sent més aviat properes a un psiquiàtric i un tractament en el medi, però en positiu. Per què va canviar tant l'escola? A l'escola no parles de càstig. En tot cas, parles de reparació, de compromís, etc. Doncs, mutatis mutandi. Què més?
A veure, que si no em diràs que no et deixo explicar el teu programa. Infància, immigració, presons, què més? M'has dit, tinc 7 coses apuntades.
O sigui que em sembla que eren 6, només.
Què et falta?
Institucions amables i femenines. Comparo, ja sé que potser és escombrar molt cap a casa, no? Però sempre han manat els homes a les institucions i jo és una experiència meva, no sé la resta. Però la cultura de les institucions acostuma a ser molt masculina, la cultura, no les persones.
Masclista també?
No sempre, no és el mateix.
Per això?
No és el mateix. La cultura masculina significa molt jeràrquica, molt vertical, que no necessàriament ha de ser masclista, No tant treball en equip, no tanta decisió conjunta, coses amables com organitzar des d'un esmorzar un dia, trobades molt informals a les persones. La meva experiència, jo no dic que... Jo crec que amb això els homes, no tots, però tenen una manera diferent de fer, com també les dones quan manen, no és... Però et parlo com a cultura. Per què? Perquè durant 20 segles les institucions des de la justícia, l'església i continua, han estat en mans dels homes i per tant la cultura és masculina. I a mi m'agradaria menys verticalitat.
En aquest sentit, per exemple, al contrari del que parlàvem ara amb la qüestió potser de les presons, en aquest sentit de la feminització, potser sí que ara la societat està preparada perquè sigui el moment en què es pugui accelerar, en aquest sentit.
Jo crec que li agrada a la societat, perquè unes institucions més amables també... jo crec que la societat està encantada i no sé, o el que et deia al començament, no? Intentar més pactes, més conciliació. En aquest sentit, tradicionalment les mares de famílies nombroses ho han fet tota la vida. Ara ja no són tan nombroses les famílies.
L'estadística malauradament
diu
que no.
I per tant això ha canviat molt, però en el passat eren grans mediadores les mares, sense cobrar i sense res, i ho feien. I com posaven d'acord moltes vegades a la família? Doncs mitjançant quan feien algun dinar, quan... Doncs són determinades coses que formen part d'una cultura i que a mi m'agradaria traslladar-la també a les institucions. Amb la mesura que pugui, potser d'aquí un any et dic, escolta, m'oblida tant que el que deia no és possible o no convé o... No sé. Però la meva experiència anterior... Va ser que sí. I quan vaig arribar, per exemple, a rectora, la cultura que hi havia era molt masculina. Molt. I la vam canviar entre tots.
Li dones una oportunitat encara a l'administració en aquest sentit? T'ho dic perquè a vegades les organitzacions com més grans són, i no, cap és més gran que l'administració, més reticències als canvis hi ha.
A veure, jo
en
vaig...
general, diguem-ne, sí, no per creure o no creure en aquell canvi, sinó perquè les estructures que són molt... complexes acostumen a ser ja organitzativament reticents als canvis, no?
Jo de molt jove a mi em dona una mica la sensació, potser m'equivoqui, eh? Però una de les raons per les que finalment vaig dir que sí era per acabar una mica on havia començat. És com un, un final de la meva vida professional on vaig començar. Jo vaig estar bastants anys a l'administració de la Generalitat. I vaig renunciar a molts privilegis d'inici. Quan vaig renunciar a ser funcionària, no sé què. I vam fer una cosa que encara existeix, que és el centre d'estudis, i es va fer dintre de l'administració, i era molt diferent. Si ara podria fer una cosa diferent, no ho sé, però ho intentaré.
Escolta'm, abans d'acabar, una qüestió relacionada amb la política d'avui, del nostre país, i que té a veure també amb la teva trajectòria professional de tota la vida. La setmana que ve, aquesta setmana hi haurà, aquesta setmana, la propera, hi haurà aquesta reunió de la taula de diàleg, i es torna a dir que damunt de la taula hi haurà aquesta discussió per la reforma del delicte de sedició. I la gran discussió és de si hi ha la majoria per fer-ho o no fer-ho. Jo no entraré en si hi ha la majoria per fer-ho o no fer-ho, però és una qüestió política, i si s'han de buscar majories, doncs es poden buscar, entenc, per aquesta qüestió, com en una altra. La reforma del delicte de sedició s'ha de fer ja sí o sí?
M'ho poses facilíssim, perquè com que m'he passat la vida dient sí o sí, jo ara, el que... hi ha una cosa que a mi fins i tot em va bé, és perquè el que ja havia dit, i ho tinc escrit, jo ara no puc dir el contrari, o si no algú surt. A veure, jo
tothom té dret a canviar d'opinió, eh? Vull dir que no podries haver escrit una cosa, sí. i ara dir una altra si fos argumentat,
sí,
que seria el
si
cas.
Sí, si fos argumentat i si fos... Però jo estic en contra, en principi, de castigar molts delictes. I crec que la societat ha evolucionat, i el delicte de sedició, igual que et deia, que la presó concebuda, com cosa aïllada, no que tu deixis la delinqüència, perquè si no jo no puc ni sortir d'aquí, em diran, escolti'm, jo dic que hi ha, que igual que amb els sistemes educatius s'ha evolucionat cap a un lloc, també amb el sistema penal s'ha d'evolucionar si tu vols aconseguir la readaptació i la reinserció. Llavors, hi ha determinats delictes, com és el delicte de sedició, que fins i tot amb el tema dels indults hi havia una excepció que ve de l'Espanya del segle XIX, dels sediciosos. Vosaltres sou molt joves, però jo recordo, em sonava de jovenet, allò dels sediciosos i els que estaven. Això s'ha d'agafar al context europeu.
Passa que l'indult també ve del segle XIX, eh? I la llei de l'indult també
ja,
ho ve.
Però jo l'indult, igual. Però l'indult, per exemple, amb l'única excepció que no han d'estar condemnats és amb els delictes de rebel·lió i sedició, sí. Que per això es diu en aquest cas que l'indult també s'hagués pogut donar, si haguéssim volgut, a Puigdemont, en el cas aquest, amb l'acusació. Per tant, per mi són delictes que provenen d'un altre context i que ara no té sentit i que s'ha d'adaptar al context europeu, i en molts països europeus que no ho tenen, o que ho tenen modificat, o el delicte de desordres públics ampliat. Doncs continuo dient el mateix sense canviar. Tant de bo. Tant
I tu
de bo.
Entens que hi hagi reticència política a aconseguir una majoria en aquest sentit?
No sé com respira, no sé com... Jo crec que es pot aconseguir. S'han aconseguit altres coses. Però jo l'intercanvi de cromos polítics no forma part de la meva vida. Però em costaria més pensar una majoria qualificada, per exemple, com passa l'amnistia, no? Que significa un grau. Una majoria com la que es demana jo crec que es pot aconseguir. Però la reforma depèn, perquè si és molt petita... potser no val la pena. Jo, per exemple, era molt favorable als indults. Sé que per algunes persones és insuficient, però mira, com a mínim han estat fora. Jo crec que és un pas endavant. I la reforma del delicte de sedició és un pas endavant.
Esther Jiménez Salinas, molta sort.
La necessitaré, segur. M'ajudareu entre tots?
Sempre va bé. Sempre va bé, però jo crec que la trajectòria t'avala, per tant,
bueno, sí, però,
segur que anirà bé.
Però poden passar determinades coses. Jo us necessitaré molt a vosaltres, també.
Aquí estarem.
Tu em coneixes
per,
bé.
Per part nostra no hi haurà temps... problema.
I em veus molt canviada o no?
No. Veig prudent, també t'ho diré, però et veig bé.
Però sempre he sigut prudent.
Sí, també és veritat.
No, no, això no és nou.
Molts èxits.
Moltes gràcies.
Molta paciència i... encerts. Aquí estarem.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Un plaer haver-te escoltat. Esther Jiménez Salinas, la nova síndica de greuges de Catalunya. Passen, mira, 11 minuts ja del punt de les 9 del matí. Estem també pendents d'aquest incendi, evidentment, que continua cremant a la comarca del Bages. Ara hi tornarem en directe. I estarem pendents del que es pugui explicar en la reunió que hi ha en marxa també ara sobre el terreny per avaluar quina és la situació pel que fa a aquest incendi. Fem una pausa molt breu per la publicitat i obrim també el temps de tertúlia aquí al Matí Radio Estel.